El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus i IB3 Ràdio.
El Tractat Global dels Oceans, el Tractat d'Alta Mar, ja ha aconseguit la ratificació del mínim de 60 països que es requeria per posar-lo en marxa. Així que el proper mes de gener ha d'entrar en vigor aquest acord històric que possiblement ja és la gran notícia mediambiental d'aquest any i que ha de ser-ho del següent. Aquest Tractat dels Oceans suposa un compromís per la protecció d'aigües internacionals, aquelles que van més enllà de la jurisdicció dels països. Suposa un compromís a la lluita contra la sobreexplotació pesquera, la contaminació i l'explotació i degradació d'uns oceans de la salut dels quals depèn la nostra. Queden, esclar, moltes qüestions per aclarir. Hi ha alguns detalls en la ratificació dels països. Espanya també ha signat, per cert. Però aquest acord ha de marcar un punt d'inflexió, un canvi de rumb, i hem d'estar pendents de la seva evolució. Bona nit des d'Eivissa per a totes les illes. Començam el Nautilus amb una gran notícia pels ecosistemes marins. I amb en Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau, al pont de comandament en jo. Bona nit, Dani.
Bona nit a tothom.
Bé, hem volgut començar destacant la ratificació del mínim de 60 països que farà possible el tractat, perquè és un tema que aquí al programa han seguit amb molt d'interès. I en parlarem un poc al final del programa, el Periscopi, no?
Efectivament, serà un dels temes del Periscopi d'avui.
Perfecte, però anem per ordre. Avui hem preparat un Nautilus un poc especial. Hem recollit talls d'entrevistes que han fet a aquest programa parlant d'investigacions astronòmiques.
Així que parlarem de les sondes Voyager, d'un telescopi submarí, de senyals misterioses i d'ones gravitacionals, i escoltarem el que mos explicàvem investigadors com l'Alicia Cintas, del grup Gravity de la UIB, en Martín Guerrero, de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, o en Antonia Varela, directora de la Fundació Starlight.
I seguint en aquesta línia, avui us recomanarem algunes pel·lícules de ciència-ficció hard, o ciència-ficció dura, que és la que es preocupa que el seu relat siga fidel a la ciència i que, per tant, és la ciència-ficció com us interessa a altres, el Nautilus, clar.
Després dedicarem uns minuts a parlar-vos de l'anunci que ha fet la NASA sobre els rastres trobats a Mart per el rover, el vehicle aquest robotitzat, el Perseverance 1, que podrien ser evidències de vida microbiana antiga.
Diuen que és el més prop que hem estat de trobar vida extraterrestre, però encara fan falta més estudis addicionals i potser alguns s'hauran de fer quan les mostres es recuperin i puguin ser traslladades a la Terra. I encara no tenim clar quan passarà això, no? Quin any serà. I tornarem de Mart i deixarem ja els viatges siderals per treure el periscopi i comentar-vos algunes notícies del que passa al món mediambientalment. Quins temes tenim avui, Dani?
Avui xerrarem del Tractat dels Oceans, que avançava a l'inici, el recuperarem al Periscopi. És un tractat que té l'objectiu de protegir el 30% de les aigües internacionals abans de 2030, d'aquí 5 anys només, i que ja l'han signat 60 països.
Ja ho dèiem, molt bona notícia. Hi ha algú més al Periscopi?
Farem un apunt que no sé si és ornitològic o no i tampoc sé si ficar-lo com una notícia positiva o no, però es tracta de la recuperació del dodo, l'ocell dodo, també es diu Duarte en castellà, he trobat.
Duarte? No l'havia sentit mai.
Bueno, això a internet trobes moltes coses. És una au que feia 1 metre d'alçada, vivia a l'illa de Maurici, a l'Índic, i que va desaparèixer fa 300 anys. Però ara resulta que una empresa de biotecnologia, la que també recentment ha anunciat la desextinció del mamut llanut, del tigre de Tasmània, sí, o del llop terrible, aquest de Joc de Trons, vol fer tornar la vida també a l'au dodo, una cosa així com un dodo reanimator, no? O un dodo stein.
Bé, jo no crec que sigui bona notícia, però en parlarem al Periscopi i a partir d'ara li podem dir dodo stein. Bé, en parlarem al Periscopi, com dic, i ja tenim sumari, anem amb les investigacions astronòmiques.
El Nautilus, des d'Eivissa i per a totes les illes, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les Balears.
Ignition. Lift off.
En Nautilus han parlat de forats negres, ones gravitacionals, les sondes Voyager, de mar, d'un telescopi submarí que ha trobat un neutrí còsmic extraordinari, de senyals misteriosos de raigs X. En fi, que han tingut temes astronòmics molt interessants i avui us han preparat una selecció de talls destacats per recordar alguns detalls.
Hoy voy a empezar. Hoy es el comienzo del final. El cocodrilo astronauta soy en órbita lunar.
Idò, començant parlant de dos sondes, de les dues sondes Voyager llançades a l'espai a finals dels 70 i que segueixen actives. I aquí vàrem aprofitar que Pedro León, autor de la web sondasespaciales.com, ha publicat un llibre sobre elles que es titula Viajes Interestelares, història de les sondes Voyager, per convidar-lo a que mos parlés aquí d'aquesta important missió de la NASA.
Aquestes sondes són ja mítiques, són mítiques, tot una fita en l'exploració espacial. La U va passar per Júpiter el 79 i per Saturn el 80. I la 2 ja va aconseguir arribar a Urà i Neptú el 1986 i 1989. I escoltarem a Pedro León posant-nos al dia sobre per on van ara aquestes sondes i què fan.
En els 12 primers anys ja terminaron su exploración de los planetas del sistema solar exterior. En el 2012 la Voyager 1 ya salió del sistema solar, de lo que se llama la heliosfera, que es toda la región de influencia del Sol, y pasó a viajar ya en el espacio interestelar. Es decir, desde el 2012 la Voyager 1, todos los datos que reciben sus sensores son provocados por la y el plasma que hay en el espacio interplanetario, es decir, el gas que hay entre las estrellas que hay en nuestra galaxia y ya no está, digamos, afectada por nuestro Sol, que es lo que aquí domina todo. Y en el 2018 le pasó igual a la Voyager 2, que salió del sistema solar, y actualmente son las dos únicas sondas, y van a ser las únicas en los próximos 30 años que van a estar fuera de nuestro sistema solar, estudiando. Cada día viajan 1,5 millones de kilómetros, es decir, cada día están 1,5 millones de kilómetros más lejos de nosotros, y continuamente están explorando regiones nuevas para la humanidad. Ningún otro artefacto fabricado por el ser humano ha llegado jamás tan lejos. Están a unos 24,000 millones de kilómetros, es decir, un poquito ya lejos de nosotros, y son un tesoro por eso, porque no hay sondas previstas que vayan a llegar a esas regiones en las próximas décadas.
Hi ha un detall que voldria recordar sobre aquestes sondes, perquè són les que porten els famosos discos d'or, idea d'un comitè científic presidit per Carl Sagan. Els famosos discos d'or, amb una selecció de música, sons i informació de la Terra, com un missatge per si algun dia les sondes són interceptades per alguna intel·ligència extraterrestre. És el que Carl Sagan va anomenar una ampolla a l'oceà còsmic. En aquests discos, per cert, viatgen els cants de balena que tantes vegades han fet servir el Nautilus. Efectivament, això era un rorqual geperut del disc de les Voyager, del disc de cants de balenes d'en Roger Payne.
I anem al següent tema. Un telescopi submarí ha detectat aquest any el neutrí més energètic que s'ha detectat mai, un neutrí còsmic. En varen parlar amb els físics d'astropartícules Juan de Zornoza i Paco Salesa del grup Vega de l'Institut de Física Corpuscular de València. I això mos explicàvem. Anem a veure primer com mos explicaven què és un neutrí.
És una partícula fonamental, que el que vol dir és que bàsicament no la podem dividir en res més xicotet, i que té una característica que és molt abundant. És una partícula molt abundant i a la vegada és una partícula que interacciona molt poc en la matèria. I això fa que siga molt difícil de detectar-la. I si tenim uns instruments, uns detectors, que s'anomenen telescopis de neutrins, que es caracteritzen per ser uns detectors molt grans per a poder detectar-los.
Són molt abundants i, en fet, ens estan atravessant mils de milions de neutrinos per segon. La majoria provenen d'aquests neutrinos, provenen del Sol, però són energies més petites del que nosaltres volem investigar. Però actualment, per segon, estan atravessant-nos milions i milions, milers de milions de neutrins.
I el grup Vega, de l'Institut de Física Corpuscular, el que els interessa és estudiar els neutrins més energètics, els que venen de les estrelles. I per això tenen un telescopi molt particular, que és el fons de la mà. De fet, tenen instruments a més de 2.000 metres de fondària a Sicília i Marsella.
Ve associat a les propietats que comentàvem abans del neutrí. Una de les propietats és que interacciona molt poc. Per tant, necessitem un volum de detecció molt, molt gran. Posar-lo dins la mar tenia l'avantatge que n'hi ha molt de volum d'aigua. Simplement, la tècnica consisteix en posar una xarxa tridimensional de fotomultiplicadors. Multiplicador és un instrument que transforma la llum en corrent elèctric. Entonces tenim una xarxa de fotomultiplicadors dins de l'aigua, són bàsicament línies de fotomultiplicadors, que són molt altes, són uns 700 metres, estem a molta profunditat, per tant, construïm un volum molt gran de detecció. Per tant, augmentem molt la probabilitat de que aquests neutrins que interaccionen molt poc puguen interaccionar prop del detector, inclús dins del mateix detector. I la manera que el detectem és, després d'aquesta interacció del neutrí, es dona una partícula. En el cas d'aquest neutrí molt energètic, que hem vist, és un muó. Un muó, bàsicament, és un electró més gros, no? És pràcticament igual com un electró. I aquest muó, al passar a través del nostre detector, deixa una traça de llum, deixa llum, que és una llum que se coneix com llum Cherenkov, és un poc més tècnic, però bueno, sabem que deixa llum, val? I aquesta llum és la que la detectem en la nostra xarxa de fotomultiplicadors. I, per tant, amb la informació que ens deixa, al passar, sabem la direcció en la que ve i l'energia que té. I una cosa més, també, que és prou interessant d'aquests detectors, que estan a molta profunditat. Això ens interessa per a filtrar qualsevol altra partícula que no siguin neutrins.
També les varen preguntar, esclar, per què és tan important haver descobert el neutrí còsmic més energètic que s'ha trobat mai.
L'existència de neutrins de tan alta energia estava predita teòricament, però sí, experimentalment no s'havia confirmat. Per tant, suposa la primera confirmació de que neutrins de tan alta energia existeixen. Ja, de per si ja és molt important. Estem parlant d'un factor 20 o 30 més energètic que qualsevol neutrí que s'havia detectat. I segon, això ens permet explorar un rang d'energies amb neutrins. Val? Podem utilitzar els neutrins com a portadors d'informació de l'univers, del que deia abans, dels fenòmens més energètics de l'univers, sabem que produeixen neutrins, i poder estudiar els neutrins ens permet poder estudiar les fonts que els produeixen, poder estar al costat de la font per a saber què està fent. Són molt útils per això, i per això és important.
Dels neutrins i el telescopi submarí Monanama Sa Nebulosa de l'Hèlits, a la constel·lació d'Aquari, on tenim un altre misteri còsmic. Des de fa dècades rebem des de l'estrella nana blanca que hi ha a la nebulosa unes emissions de raigs X molt energètics, tant que resultaven ser un misteri, perquè una nana blanca no els emet així, no els emet durs, tan energètics. Ara una investigació coliderada per l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, un centre del CSIC, ha arribat a la conclusió que els senyals enigmàtics podrien ser deguts a la destrucció d'un planeta amb una massa com la de Júpiter. I aquest procés mos podria donar pistes sobre el futur del nostre sistema solar. L'investigador Martín Guerrero mos explicava així el que podia haver passat.
Aquí hablamos de un fenómeno de efectos de marea. Ya sabes que el Sol o la Luna particularmente atraen los océanos de la Tierra y producen esas variaciones, esas mareas, ¿no? Hay cantidades de agua que se mueven hacia un lado o hacia otro, atraídos por la gravedad de la Luna. En este caso ocurre igual. Cuando un planeta o una estrella se acerca a la enana blanca, su gravedad la atrae tanto que puede llegar a romperlo. Y pensamos que aquí lo que está ocurriendo es eso. Un planeta que se ha acercado tanto que los efectos de marea empiezan a romperlo. Eso no pasaría con una estrella. Una estrella compañera, por muy baja masa que tenga, tiene suficiente energía gravitatoria para resistir estos efectos de marea. Se deforma, cambia su forma, pero no empezaría a romperse. Mientras que un planeta, por ejemplo, de tipo Júpiter, sí que podría empezar a romperse. Y pensamos que eso es lo que está ocurriendo. Que un planeta muy cercano a la estrella, que va completamente en contra de nuestras suposiciones de cómo evoluciona un sistema planetario, se ha acercado mucho a la estrella en las últimas fases de su evolución y empieza a ser destruido y ese material está siendo acretado, está cayendo sobre la superficie de la estrella.
I tenim un altre misteri, un que es va publicar a la revista Nature i que ens porta un viatge misteriós per la Via Làctia. Es tracta d'un far còsmic que emet senyals sincronitzats de ràdio i raigs X, una cosa extraordinària. Són senyals amb un interval de llum de 2 minuts i 44 minuts de silenci. L'investigador de l'Institut d'Astrofísica d'Andalusia, Miguel Pérez Torres, ens va parlar de les hipòtesis que hi ha sobre l'origen d'aquesta senyal.
Entonces estamos sospechando que por ahí van los tiros, que estamos viendo un tipo de pulsar particularmente, tiene que ser viejo, porque si no, no se explica que rote tan lentamente. Pero la periodicidad, sí, esa es básicamente que esto es un objeto que está rotando y cada vez que ese haz de emisión apunta hacia nosotros, lo ves. Entonces, como la rotación está muy bien determinada, claro. O sea, de hecho, se van frenando muy poquito a poco, algo así como una millonésima de segundo, pues cada segundo, es decir, es muy lento ese frenado y a todos los efectos el periodo es perfecto.
En totes aquestes investigacions avançam amb el coneixement de l'univers i encara que hi ha moltes preguntes sense resoldre sobre aquest far còsmic que emet senyals sincronitzats de ràdio i raigs, l'investigador Miguel Pérez Torres mos deia això.
La esperanza que tenemos es que ahora que ya sabemos que algunos de estos, sobre todo los de largo periodo, emiten rayos X, y ojo, no siempre, parece ser que también es vinculado con este periodo. Es decir, para detectar nuevos habrá que estar muestreando un poco durante, bueno, en este caso cada 40 minutos, pues realizar observaciones de todos aquellos, por ahora no hay muchos, una decena, 20 de estos objetos los que se conocen de largo periodo, pues empezar a muestrearlos todos ellos en rayos X también, simultáneamente en radio y rayos X, para ver si este patrón que se ha descubierto de manera casual en este objeto, pues se repite en este y en los demás, ¿no? La esperanza de esto es que eso nos va a dar muchas más pistas sobre qué modelo se favorece. Pero por ahora, digamos que esto ha abierto más preguntas que respuestas. No solamente es que ya no tenían que emitir tanto en radio, sino es que tampoco tienen que emitir en rayos X tanto, ¿no? Pero, hombre, yo creo que también vamos a empezar a observar otras longitudes de onda. A medida que se combinen estas observaciones multibanda, eso va a constreñir los escenarios. Por tanto, eventualmente, antes o después, vamos a poder eliminar la mayor parte de estos modelos y quedarnos con el que sea más favorable, que explique, digamos, todo de manera natural.
Molt relacionat amb l'astronomia, tot i que va molt més enllà, no volem passar per alt el tema de la contaminació lumínica. La Fundació Starlight i l'Associació de Dones Empresàries Directives i Professionals de Canàries bé varen anar al Senat per defensar la necessitat de conservar un cel nocturn fosc i demanar, també, que aquest sigui un altre dels objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides, de l'Agenda 2030. I bé, nosaltres en vàrem parlar amb la presidenta de l'associació i directora, a més, de la Fundació Starlight, l'astrofísica Antonia Varela.
El cielo, siempre lo hemos dicho, está en riesgo de extinción. ¿Por qué está en riesgo de extinción? Pues sobre todo por el uso inadecuado de lámparas y de luminarias, especialmente en las últimas décadas, que han hecho que vayamos perdiendo un patrimonio con profundas connotaciones, no solo científicas. Fuimos los astrofísicos los primeros en reivindicar el derecho a tener estas estrellas para la ciencia, sino también con profundas connotaciones estéticas, culturales. Poco a poco, y eso fue la base de la Declaración de La Palma o Declaración Starlight, se ha ido demostrando también científicamente que el cielo no solo es un recurso natural importante para la ciencia, con todo lo que conlleva el desarrollo científico y tecnológico, o sea, es indudable la necesidad del desarrollo de ciencias como la astronomía, sino que además la sobreiluminación contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, por tanto está afectando en el cambio climático, porque la contaminación lumínica también afecta a muchos hábitats, ecosistemas, a muchas especies, flora y fauna, y no solo a la especie animal, sino también al ser humano. Uh-huh. Por tanto, preservar el cielo garantiza también la vida y la calidad de vida. Por ello, creemos y consideramos, y además, a través del turismo de estrellas o astroturismo, hemos considerado que tenemos que dar un paso más allá. La Declaración de La Palma dice que es un derecho inalienable de la humanidad, y queremos que sea ahora un objetivo de desarrollo sostenible, que en todas las políticas públicas, en todas las competencias empresariales, públicas, privadas, esté el cielo como el ambiente que todavía falta por incorporar en los objetivos de desarrollo sostenible.
I finalment, i aquest tema és molt recent, l'investigadora principal del grup Gravity de la UIB, l'Alicia Cintas, va repassar amb nosaltres el camí que hem recorregut en la investigació de les ones gravitacionals des que es va descobrir la primera fa 10 anys.
Hem passat de la primera cançó, el primer aquell senyal únic que ens va fer famosos, ara ho han convertit ja en tenir una sinfonia. Ja tenim registrat centenars de deteccions, incloent col·lisions de forats negres, inclús de masses inesperades, fusions d'estels de neutrons, que ens han permès entendre ben bé l'origen dels elements més pesants de l'univers, i altres senyals sorprenents que han posat dubtes a les teories sobre evolució estel·lar. I això quasi bé no és res, perquè si en la teoria, per exemple, estem detectant una senyal, diguem, cada 3 dies, en una dècada tindrem encara instruments molt més sensibles, que podrem veure milers de deteccions al dia.
Les ones gravitacionals, us ho recordant, són petites ondulacions que es formen en aquest teixit espai-temps del qual ens parla la teoria de la relativitat i que són generades per matèria accelerada, o sigui, que neixen en esdeveniments brutals de l'univers com fusions de forats negres, com va ser el cas de la primera senyal detectada fa 2 anys, o en explosions de supernova, o el mateix Big Bang va poder emetre un senyal així, però que encara no l'han rebut. Alicia Sintes mos va parlar també de la missió en què també està involucrat el grup Gravity de la UIB per llançar a l'espai un telescopi que mos permeti captar més senyals que ara, des que tenim ara, la missió LISA.
Això serà algo també apassionant, perquè ens tornarà a permetre també obrir una finestra per observar amb ones gravitacionals per freqüències més baixes. Quina freqüència emeten els cossos de les ones gravitacionals depèn de les masses i de quan compactes són. Llavors, els objectes molt més massius emeten a freqüències més baixes. Llavors, en la missió espacial d'ISA podrem observar fusions de forats negres supermassius, com els que tenim al centre de quasi bé totes les galàxies, i això ens pot aportar molta més informació. Podrem amb ella fer proves a la teoria de la relativitat general. Podrem fer observacions d'aquestes fusions de forats negres arribant quasi bé a l'univers, als confins de l'univers.
I de fins aquí el nostre repàs d'avui d'algunes cosetes que m'ha pres el Nautilus Divetres Ràdio sobre les darreres investigacions en el camp de l'astronomia. Com deia en Carl Sagan, en algun lloc alguna cosa increïble està esperant ser descoberta. A dónde voy? No volverás a ver la mirada triste del chico que observaba el infinito. Llamando a la estación, perdemos combustible y la tripulación se quiere despedir desde aquí. Dejo esta grabación a falta de algo mejor, la soledad es un
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Amanda Tur.
IB3 Ràdio és Dial.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donar la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
El Nautilus, el programa d'IB3 Ràdio que dona veu als científics de les illes, amb Cristina Amanda Tur.
Què hi té a vora el Danubi Blau de Johann Strauss fill, que és el que està sonant en la ciència-ficció? Segur que molts ho sabeu. Aquest tema és part de la sorprenent banda sonora d'un referent obligat de la ciència-ficció. 2001, Odissea a l'espai, de Stanley Kubrick, d'un llibre d'en Arthur Clarke.
Avui us recomanem una petita llista de pel·lícules de ciència-ficció, però de la que ens interessen altres com a programa de ciència, és a dir, la que parlarem de pel·lícules de les que s'anomena ciència-ficció dura, la que presta especial atenció als detalls científics o tècnics, la que es preocupa de ser fidel a la ciència. I la primera, ja que estem usant la seva banda sonora, és 2001, Odissea de l'espai. Cal no oblidar mai que aquesta pel·lícula és de l'any 1968 i no ha perdut absolutament res del seu poder amb el pas del temps.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
What's the problem?
I think you know what the problem is just as well as I do.
La primera cosa que s'escoltava és l'ordinador HAL 9000, una intel·ligència artificial que possiblement és la protagonista principal de la història, seguida pels astronautes Frank Poole i Dave Bowman. I també s'escoltava el poema líric Així va parlar Zaratustra, una composició de Richard Strauss basada en l'obra de Friedrich Nietzsche, que es pot ser la música més famosa de la pel·lícula, perquè és la que marca una de les elipsis cinematogràfiques més estudiades de la història, la de l'evolució de l'ésser humà des de la prehistòria i els viatges fins als viatges interestel·lars. I no us analitzarem aquest clàssic, però si no el coneixeu, l'heu de veure prestant molta atenció. I si a més us llegiu el llibre, ho entendreu tot millor.
La segona recomanació és més moderna i ja l'any passat us vàrem parlar d'ella perquè ja ha fet 10 anys. És la pel·lícula Interestel·lar d'en Christopher Nolan, una pel·lícula amb molta física i astrofísica que ens parlarà de forats negres, forats de Cook, viatges en el temps i de la teoria de la relativitat. Per cert, que aquesta pel·lícula té com a consultor científic en Kip Thorne, Premi Nobel pel descobriment de les ones gravitacionals, dels que us hem parlat molt aquests dies, sobretot per la participació del grup Gravity de la UIB en el seu descobriment.
Este planeta es un tesoro, pero lleva años diciéndonos que tenemos que abandonarlo.
La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Eres el mejor piloto que hemos tenido. Sal ahí y salva al mundo.
¿Preparados para despediros de nuestro sistema solar?
De nuestra galaxia.
Vamos allá.
El primer que hi ha que entendre d'aquesta peli, i us donam només una clau important, és el forat de Cook que apareix a prop de la Terra i que permet als astronautes viatjar a una galàxia llunyana buscant planetes habitables. Un forat de Cook que és efectivament una drecera a l'espai-temps, un túnel molt usat a la ciència-ficció perquè permet als personatges viatges siderals al·lucinants. Però existeixen els forats de Cook? Estan parlant de física teòrica, però molts científics, interpretant la teoria del teixit de l'espai-temps d'Einstein, de la seva curvatura i de la gravetat, el consideren possibles.
Idò, passam a una cinta que també utilitza els forats de Cook a la trama. A veure si us sona aquest senyal de l'espai exterior.
La captación esta mañana de una señal emitida desde un lugar no identificado del espacio no puede ser ni confirmada ni negada.
Sea lo que sea, no es del barrio.
¿Posición?
Solo está a 26 años luz.
Haberlo anunciado al mundo puede constituir una violación de la seguridad nacional.
No es una llamada de persona a persona. Puede ser un modo de atraer nuestra atención.
El presidente ha convocado una reunión.
Recomendaré al presidente militarizar este proyecto.
No hay razón para creer que sus intenciones sean hostiles.
No tenemos prueba de eso. ¿Por qué no hablan nuestra lengua?
Creemos que el mensaje contiene instrucciones para la construcción de un medio de transporte.
¿Transporte? Lo cierto es que no saben para qué es.
Nadie dice que no sea peligroso.
Y efectivamente es Contact, d'en Robert Zemeckis, una pel·lícula que ens mostra com buscam senyals de vida extraterrestre intel·ligent analitzant les ones de ràdio procedents de l'espai.
I és que aquesta pel·li està basada en una novel·la d'en Carl Sagan, que és precisament qui va impulsar el SETI, el programa de recerca i intel·ligència fora de la Terra. Per cert, la novel·la és un poc diferent i val la pena llegir-la. I una curiositat, al principi de la pel·li podeu veure la radioastrònoma protagonista, Nelly, una Jodie Foster, treballant al gran telescopi d'Arecibo, a Puerto Rico, un telescopi que ja és llegenda, on s'han fet importants descobriments al camp de la radioastronomia i que va col·lapsar a 2020.
La nostra següent recomanació és un clàssic que té experimentació genètica i eugenèsia, a més d'exploració espacial.
Para ser alguien que nunca estuvo hecho a la medida de este mundo, debo confesar que me está resultando difícil abandonarlo. Claro que dicen que cada átomo de nuestro cuerpo formó parte una vez de una estrella. Quizá no me esté marchando. Quizá esté yendo a casa.
Gattaca d'Andrew Niccol. Aquesta pel·lícula és particularment interessant perquè revela la preocupació davant dels avanços tecnològics en una matèria com la genètica. Planteja com es pot fer un mal ús d'aquesta ciència, un ús inquietant. I està molt bé recordar-ho, ara que hi ha científics plantejant-se, per exemple, tornar a la vida al mamut o al dodo, una au endèmica de l'illa Maurici, de la que parlarem, per cert, en el Periscopi en uns minuts. I una pel·lícula més, la més recent de les que parlam avui, encara que ja té 9 anys. És una obra exquisida per la història, per la fotografia, per la forma subtil en què pinta els extraterrestres i la comunicació amb ells. En fi, una meravella. Escolteu això, a veure si la coneixeu.
¿Qué pasa ahora? Ahora vienen.
¿Cuántos?
Es uno de 12.
Somos un mundo sin un único líder. Es imposible negociar solo con uno de nosotros.
Debemos volver.
No hace falta que le diga que ha corrido un gran riesgo.
Una buena presentación. Todo lo que pasa depende de nosotros dos. Sé lo que dice.
¿Qué?
Ofrece arma.
No necesito una intérprete para saber lo que eso significa.
No sabemos si comprenden la diferencia entre un arma y un instrumento.
És la llegada, l'arribada de Denis Villeneuve, un relat que ens enfronta de manera especial a un problema que altres pel·lícules també solen apuntar, com la de Contact, la que parlàvem fa una estona. Com serà la comunicació amb una intel·ligència extraterrestre i quin tipus de professionals seran els més adequats per entaular el contacte si qualsevol dia tenim l'ocasió?
La pel·lícula va molt més enllà que qualsevol altra en aquesta qüestió i de veritat que només per veure com han creat aquests ús extraterrestres ja val la pena, perquè han mantingut l'estereotip del marcià en tentacles dels inicis de la ciència-ficció, però donant-li un toc molt seriós, molt allunyat de l'esperpent o de la caricatura. Bé, d'afegir que després de veure la pel·li em vaig comprar el llibre perquè La llegada està basada en un relat titulat La història de tu vida, d'en Ted Chiang, i també és prou recomanable.
I encara en tenim una més, aquesta llista que estem fent avui de pel·lícules de ciència-ficció dura. És de fa 10 anys i és una inquietant aventura a Mart. I us posam el tràiler perquè realment, en uns segons, resum molt bé de què va tot.
He decidido grabar este diario. Soy Mark Watney y continúo con vida, como se puede comprobar. No puedo contactar con la NASA ni con mi tripulación. Y aunque lo consiguiera, tardarían 4 años en enviar otra misión tripulada en mi búsqueda. Y estoy en un hábitat pensado para un mes. Ante esta perspectiva tan poco esperanzadora, solo tengo una opción. Recurrir a la ciencia para salir adelante. Muy bien, vamos con los cálculos. Debo descubrir cómo cultivar alimento para 4 años en un planeta donde no crece nada. Aunque si no logro establecer contacto con la NASA, nada de esto habrá servido.
Houston, hemos recibido un mensaje de vídeo dirigido a la tripulación. Dale al play.
Dios mío. Mark Watney sigue vivo. Toma, Neil Armstrong.
És la pel·lícula Marte, de Martian, d'en Ridley Scott i d'una novel·la d'en Andy Weir. Per cert, estem llegint una altra novel·la d'aquest autor, el projecte Hail Mary. I també és per disfrutar. Bé, això només ha set avui una petita selecció de recomanacions per animar-vos a veure bona ciència-ficció. Segur que algunes, o totes, ja les heu vist, però són pel·lícules que sempre mereixen tornar-les a veure, perquè sempre es descobreix algun detall nou. Ja sé que estireu pensant en alguna de ses... Bé, en alguna que no hem parlat, però segur que en parlarem algun altre dia, que avui encara hem de parlar de més coses i no tenim tant de temps.
Oh. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Desde que te vi yo supe que venías de otra parte. Eres tan distinto, eres tan extraterrestre. No haces casi nada, pero tienes todo lo importante.
I abans de treure el periscopi al Nautilus, encara volem parlar-vos un poquet més en clau astronòmica, perquè us volem comentar una notícia que ha donat la NASA fa uns dies. I us posam primer en antecedents. Recordeu que l'any 2020 la NASA va llançar cap a Mart un nou robot per analitzar mostres al planeta i buscar rastres de vida? Estan parlant del rover Perseverance.
I doncs us direm que el robot ha trobat extraterrestres, però la NASA ha anunciat que una de les mostres recol·lectades per aquest vehicle explorador podria conservar evidències de vida microbiana antiga.
Aquesta troballa s'ha publicat a la revista Nature i concretament es tracta d'una mostra recollida l'any passat, a la qual fins i tot han posat un nom. Becerroca on estava es diu Cheyaba Falls i la mostra en concret Sapphire Canyon. I és una biofirma potencial, és a dir, que han trobat una estructura que podria tenir un origen biològic. Més concretament, ho han descrit com unes taques de colors amb un patró que podria haver-se format per la combinació, per les reaccions dels minerals de la roca i matèria orgànica. És clar que ja han dit que encara que és el més a prop que hem estat de descobrir vida a Mart, encara calen estudis addicionals.
Quieren ser igual que tú. No hay nada que hacer.
La veritat és que fa una mica la sensació que han anunciat la possibilitat d'uns rastres antics de vida microbiana d'una manera un poc precipitada, tenint en compte allò que la ciència ens té acostumats.
Pot ser sí, encara que el rastre el varen trobar fa un any, però pot ser i tenen alguna cosa a veure les brutals retallades que l'administració Trump ha aplicat a la investigació espacial. Pot ser algú a la NASA pensi que el president estarà més disposat a pagar si estan més a prop de trobar vida extraterrestre durant el seu mandat. Ja sabeu que res no es pot deslligar de sa política.
I ja que parlem de novetats de la NASA, tenim un darrer apunt i és el llançament aquesta mateixa setmana de tres noves missions meteorològiques, tres observatoris que ens ajudaran a entendre millor la influència del Sol a tot el sistema solar.
Són tres naus de la NASA i de la NOAA, l'Administració Nacional Oceànica i Atmosfèrica, que estudiaran els efectes del vent solar i la meteorologia espacial. Aquesta observació del Sol ens pot ajudar a comprendre alguns dels seus processos i saber com influeix també en altres planetes i com protegir-ne satèl·lits, astronautes i fins i tot avions.
No hay nada que hacer, mirar el mundo a través del ombligo. Diles que la vida es corta, diles que saben.
Medi Ambient i Ciència a IB3 Ràdio. El Nautilus, amb Cristina Manda Tur. IB3 Ràdio és informació.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un factor.
Marta Sampas, si tinguessis un bar, què li posaries de nom?
No ho sé, què li posaria? M'has agafat ara així.
A veure, tenim...
Sampas, bar.
Home, tu ja ho has fet amb el teu nom. Sabeu que Sampas no és el teu nom.
Però no ho dius.
Sí, però ja està, fins aquí pot llegir.
Ui.
Xiu, xiu.
No sabia que és xiu.
En sèrio? Que fort.
És el seu nom artístic.
Bueno, bé, però per què això venia? En el bar li posaria... Soy yo.
Soy yo.
A IB3 Ràdio, Xiu Xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre.
No te vols obrir aquí Xiu Xiu, ara esteu espai.
Eh? Amb Inés Mateu i Xavi Oliver. El dissabte ens submergim en el més profund dels nostres ecosistemes i de la ciència amb el Nautilus, IB3 Ràdio.
Començam aquí al Periscopi i ja us havíem anunciat al principi del programa que tenim una bona notícia.
Efectivament, aquesta setmana estem d'enhorabona perquè hem conegut que el Tractat dels Oceans, que suposa la protecció del 30% de les aigües internacionals abans de 2030, entrarà en vigor. I això és perquè s'ha aconseguit l'adhesió de 60 països al nombre mínim de ratificacions necessàries perquè esdevingui una realitat. Aquest és un pas fonamental, ja que actualment menys de l'1% de les aigües que es troben fora de les jurisdiccions nacionals compten amb alguna mena de protecció efectiva.
Això és una ínfima part.
Sí, i a més significa que es deixa importants àrees vulnerables a la sobrepesca, a la mineria submarina, a la contaminació i als efectes del canvi climàtic. Com dèiem, que 60 països hagin ratificat el Tractat Global dels Oceans suposa l'entrada en vigor en 120 dies d'aquí a gener. Tota una fita. Ara és responsabilitat de tots els països actuar amb urgència abans de la primera COP, la Conferència de les Parts de Nacions Unides dels Oceans, dedicada als oceans, que celebrarà el 2026.
I si poden seguir sumant més països, clar.
Esperem que sigui així. De fet, l'organització de la COP dels Oceans ha reclamat que les nacions, que encara no s'han decidit, ho facin abans de la cimera, ja que allí podran debatre, podran negociar i també defensar els seus punts de vista respecte a la protecció de les aigües internacionals. Per cert, que el govern espanyol ho va fer el passat 4 de febrer a Nova York, erigint-se com el primer país europeu que va signar-ho.
Efectivament. I quines accions concretes podem esperar?
El tractat estableix la creació de santuaris marins que ajudin a mitigar la crisi climàtica. A més, tenen com a missió contribuir a protegir la seguretat alimentària de milions de persones que depenen dels recursos que es poden trobar als oceans.
Bé, el Nautilus ho han comentat altres vegades, però convé recordar-ho. Dani, què hi ha que fer per arribar a protegir el 30% dels oceans?
Ara mateix encara estem prou lluny. S'estima que els estats haurien de protegir més de 12 milions de quilòmetres quadrats anuals en els pròxims 5 anys. 12 milions cada any, durant 5 anys. Es diu aviat, eh?
Sí, sí.
És a dir, és una àrea amb una extensió una mica més gran del que seria tot el Canadà o també una mica més de tot el continent europeu.
És complicat, però és necessari. A més, aquest acord té un transfons, ja que demostra que molts països es poden unir per a protegir el planeta. Això és importantíssim.
Sens dubte, és una injecció d'esperança. Amb tot, no hi ha gaire marge. La comunitat científica assenyala que hem de protegir almenys aquest 30% dels nostres oceans abans de 2030 i el temps s'acaba. Són 5 anyets, és un no res per al planeta.
Sí.
Els governs de tot el món han d'aprofitar aquesta ocasió per assegurar que la primera COP d'oceans sigui un punt d'inflexió i han de començar a treballar per posar en marge aquests santuaris marins que comentàvem que demana el tractat. Els nostres oceans no poden esperar i el món tampoc no pot esperar més.
Hem citat santuaris marins, garanties per a la seguretat alimentària a milions de persones. Què s'ha de fer per aconseguir unes primeres claus?
Els ecologistes d'entrada reclamen que els governs aprofitin els pròxims mesos abans de la primera cimera d'oceans, la primera COP d'oceans, que comencin a treballar abans amb la declaració de santuaris en aigües internacionals. Aquestes zones han d'estar total o altament protegides i de manera efectiva per garantir que extenses àrees de l'oceà quedin lliures d'activitats extractives i destructives de l'ésser humà, a diferència de moltes de les quals, de les actuals àrees marines protegides, sí, que només són protegides, però només en el paper.
Això ho critiquen sovint, això, de que siguin només àrees marines protegides en paper.
Sí, paper mullat, diríem, no?
Exacte.
En segon lloc, també demanen que els governs garanteixin que el tractat serveixi per aplicar mesures ràpidament, sense retards o sense també dependre d'entitats com les organitzacions regionals d'ordenació pesquera, que històricament són les que han contribuït a esgotar l'oceà durant dècades. I en tercer lloc, també demanen que els governs assegurin que la declaració de santuaris es realitzi en base amb l'evidència científica disponible i comptant sempre amb la participació dels pobles indígenes i les comunitats locals a fi de garantir que el procés estigui recolzat per la ciència i que també sigui socialment just. A més, els grups ecologistes i milions de persones de tot el món també demanen als governs que, en consonància amb els seus compromisos per la protecció dels oceans, s'assumin a una moratòria sobre la mineria submarina, una nova forma destructiva de mineria que danyaria els oceans de manera ja irreparable.
Ho han dit moltes vegades aquí.
És que si no es fa, continuarem xerrant d'immenses illes de plàstics que surten als oceans, degradació, manca de pesca. Els oceans absorbeixen aproximadament una quarta part de les emissions de CO2 provocades per l'activitat humana cada any, i l'increment de la temperatura agreuja l'estrès que pateix els ecosistemes marins i provoca l'emblanquiment, per exemple, de corals, entre altres conseqüències.
Efectivament. Bé, encara mos queda temps, així que si vols parlarem del projecte de desextinció de l'au dodo.
L'au dodo, dronte, volia dir que havíem trobat el sinònim, dronte també es deia dronte. Antigament. L'au dodo era un au molt gran, feia un metre d'alçada, no totes les aus poden dir-ho, no era capaç de volar. Era una au terrestre, i porta extinta més de 300 anys. Habitava a l'illa Maurici, a l'oceà Índic, i va ser exterminada pels pobladors europeus a finals del segle XVII. Ara, una empresa, Colossal Bioscience, la coneguda empresa nord-americana de biotecnologia, intenta ressuscitar aquest antic animal. És un nou episodi d'una certa controvèrsia que protagonitza aquesta companyia, que recentment també va promoure les desextincions de diverses espècies, com ara, per exemple, el llop terrible, el famós llop de Joc de Trons, de la sèrie, el mamut llanut o el tigre de Tasmània. En tot, no ens referíem a aquestes espècies exactament, sinó a híbrids, no poden
fer... Això és important,
exacte,
tenir un compte, sí.
Perquè estem parlant d'híbrids entre l'espècie que es pretén recuperar o que s'anuncia que es vol recuperar i altres espècies modernes que són compatibles, que actualment es troben al planeta i que fan una mica doncs, un mix d'una i de l'altra.
Exactament el que feien a Parc Juràssic.
Exactament. Així, fa uns dies, aquesta empresa ens ha donat moltes novetats els darrers mesos, no? Aquests dies, el 17 de setembre concretament, l'empresa va anunciar que havia superat un important obstacle per cultivar cèl·lules germinals primordials, les que són precursores d'òvuls i d'espermatozous, del colom roquer, també conegut com a colom, el colom comú, que està, es veu que està bastant emparentat amb el dodo.
Bé, explica'm-vos com ho volen fer.
A veure, un cop han aconseguit aquests cultius, Colossal ha assenyalat que la següent fase consisteix a editar genèticament les cèl·lules germinals primordials d'aquest colom, el colom de Nicobar, que és el parent viu més pròxim del dodo, i llavors agafen el genoma d'aquest colom, que servirà de base per a reconstruir un genoma similar al del dodo. Ja diem que és un híbrid, que és similar, que no és exactament una reedició.
Sí.
No? Llavors l'empresa ja ha creat una colònia de cria de coloms a Nicobar, a Texas, i afirma que està treballant per desenvolupar les cèl·lules germinals primordials d'aquest ocell per a la seva posterior edició. Amb tot, hem de dir que, segons Colossal, la clonació d'ocells és encara més complexa que la de mamífers. Fins ara hem parlat del mamut, del llop, del tigre de Tasmània, i amb ocells és bastant més complicat. En aquests darrers, els científics prenen un òvul no fecundat, extreuen el seu nucli i el reemplacen amb un nucli d'en donant. Els òvuls grans i opacs dels ocells es posen després que els embrions comencin a desenvolupar-se, la qual cosa complica el procediment. Fins ara, els científics ja han aconseguit fer un cultiu i editar genèticament cèl·lules germinals primordials de pollastres i d'oques, també. Una tècnica que s'ha utilitzat per a crear, per exemple, un pollastre engendrat per un ànec, però la recepta no és 100% efectiva, no ha funcionat en cap altra espècie, de fet, de cap ocell que han estudiat, ni tan sols en espècies que, teòricament, estan estretament relacionades, com seria, per exemple, la guatlla. Llavors l'empresa afirma que ha avaluat més de 300 receptes, per dir-ho d'alguna manera, abans de trobar la que permetia mantenir el creixement de cèl·lules germinals primordials d'aquest colom durant 60 dies. Un mètode i unes dades que han estat publicades, tot i que encara no han estat revisades per parells.
Uh-huh. Jo no sé si recordes com es parla juràssic, però és amb una granota, no?, que utilitzen, la granota que utilitzen per... reviure els dinosaures.
Sí, a més sí, fa poc van fer un especial a la televisió, van poder veure uns quants capítols, si fa un parell o tres de setmanes.
M'ho vaig perdre.
Amb un dia o dos van posar tres o quatre.
Hi ha alguna cosa més que vulguis dir de la desextinció del dodo?
Del dodo podem dir que l'empresa Colossal Biotechnologies planeja injectar les cèl·lules germinals d'aquest colom, del Nicobar, editades genèticament en embrions de pollastre. Els pollastres creixerien amb cèl·lules generadores de coloms en els seus ovaris, actuant com a substituts. D'aquesta manera, una gallina podria posar un ou que doni lloc a un colom i després d'edicions genètiques addicionals a un ocell similar al dodo, un híbrid.
Bé, ara m'ho tindríem que plantejar si això s'hauria de fer o no. Això que parlàvem, no?, de que és un projecte que crea un poc de polèmica. Jo no sé què penses tu.
Jo, la veritat, que em fa tenir moltes reserves en projectes d'aquest tipus.
Jo també.
Si parlem de mamuts, parlem de llops, què faríem amb un llop terrible, amb una manada de llops terribles?
Efectivament, aquests animals ara arribarien a un lloc que és molt diferent a aquell que era quan vivien, a què pinta ara... un au, dodo... No ho sé, jo aquestes coses, aquests experiments genètics, realment, algú hauríem d'haver après de part juràssic, no?
Ja exacte, la ficció ja ens ha assenyalat
efectivament, no? Això i Frankenstein. Bé, aquí acabam, us quedant sense temps. Hi ha que dir que algun d'aquests temes hi haurà que desenvolupar-los millor en pròxims programes, però avui no tenim més temps. Moltes gràcies, Dani. I bé, avui hem dedicat bona part del programa a un particular viatge interestel·lar, amb alguns moments de les investigacions de les que hem parlat al Nautilus amb algunes pel·lícules de ciència-ficció, també de ciència-ficció hard, així que m'ho anirem amb un altre viatge sideral. En Pablo Morgantis, a Sala de Màquines, i en Dani Manau i jo mateix al Pont de Comandament tornaran la setmana que ve. I ara us deixam amb en Brian May i en Graham Goldman i la cançó que varen dedicar les primeres imatges que varen arribar del telescopi James Webb, llançat a desembre de 2021, i que ens està proporcionant, per cert, imatges espectaculars de l'univers. Bé, Monanam, us deixam amb el tema Floating in Heaven. Fins la setmana que ve, portau-vos bé i cuidau el planeta.
10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, 0. It's time for
que siento. Me voy a morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar. Y aunque solo quede tiempo en mi lugar, si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, y aunque se pudra mi boca por callar, ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez, y es que está en mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi cien es un lamento, mi cerebro escupe ya al final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, y aunque se pudra mi boca por callar, barro tal vez, y es que está en mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar, porque está en mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar.